Molt, 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 molt.
Home, aquí parlem de... parlem de sensibilitats, parlem d'emocions, no ha de ser matèria sensible, això, eh?
Sí, 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 sí. A vegades és indescriptible, també.
I si no, que ens ho digui el Raül Chaó, que és periodista, i el tenim a Sabadell, i que deu estar platòric perquè l'equip de la ciutat és l'equip invicta en no sé en quantes categories. Quantes jornades, Raül?
Bona tarda. Entre les tres primeres
categories del futbol espanyol.
Del futbol espanyol i de tots els països i dels països més importants d'Europa, només queden dos equips, que són el Sabadell i el Bayern. I el dimecres hi ha un partit importantíssim, que és un Arsenal-Bayern de Múnich, que pot estar bé.
Deus estar pregant perquè l'Arsenal, no? Has dit?
Sí, passa que el problema nostre és que divendres anem possiblement a l'estadi més complicat del nostre grup, que és el Nou Sardenya. Aleshores serà un partit entre el segon i el tercer, que és a dir, serà un partidàs.
Sí.
Però bueno, tant de bons puguem treure alguna cosa positiva de l'estadi d'Europa.
Porteu un puntet de diferència, no?
Per això, un puntet de diferència, és un equip que allà és molt difícil de guanyar. Uh-huh. Nosaltres som el millor visitant de la categoria. Per l'espectador neutral crec que pot ser un partit guapo, a més el donen a Sport 3 el divendres per la nit, així que ara amb el fred que fa per les nits, quin millor plan, o vas al Nou Sardenya a passar fred o et quedes a casa veient el partit.
Uh-huh.
El més positiu de tot, Raül, és que ja teniu la meitat de la salvació, pràcticament.
Sí, totalment, 23 punts, en 23 més ja tens la salvació.
Com ha canviat, com ha canviat el Sabadell des d'aquell derbi comarcal que vam anar a veure a la Nova Creu Alta?
I que va ser infumable.
Sí, com ha canviat el panorama. I parlant d'emocions i de sensibilitats, saludem aquesta setmana també el nostre gurú personal particular de la tertúlia, l'Eduard Pomares, soci del Barça, que avui m'imagino... Ostres, aplaudiments i tot.
Tenim claca i tot.
Eduard, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Què? Gallina de piel el dissabte?
Sí, ja només entrar a vivir al voltant del Camp Nou ja deia que hi havia alguna cosa diferent, no?
Què tal?
I, efectivament, l'emoció just entrar al camp doncs va ser important.
T'agrada el nou estadi?
De moment m'agrada el tema dels accessos, l'evacuació també es fa molt ràpid. Potser el que no m'agrada tant és l'amplitud de les localitats, no? O sigui, jo pensava que augmentarien les dimensions dels seients, però jo crec que la porten aquí no se'ls ha gastat. Ha agafat el més barat i ha dit, hòstia, si podem posar 12 places on n'hi caben 10, doncs hi posem 12, perquè realment les dimensions són molt reduïdes. I l'espai, pràcticament és que no hi ha passadís entre filera i filera. Mm-hmm. Quan tu estàs assegut, o t'aixeques o del costat no passa.
Ja.
Però bueno, això és el de menys ara, no? Vull dir, les emocions sí, va estar molt bé.
I quina estrena, no? 4-0 davant d'un rival dels que agraden, però una mica desdibuixat, perquè no semblaven tan lleons com els pintaven, no?
No, bueno, és que el Bilbao últimament també, vull dir, no, per mi no aporta res futbolísticament. I li passa el mateix que li passa amb els equips que no són els punters de primera divisió. És a dir, quan han de compaginar competicions europees, que ara estan a la Champions, que han de jugar aquests 8 partits extres, jo crec que per ells no tenen ni profunditat de banqueta ni qualitat com per poder competir tant a la Champions com a la Lliga Espanyola.
Mm. Algú de vosaltres, Raül, Miqui, vau veure el partit? I l'estrena de l'estadi? L'estrena, no la inauguració, sinó l'estrena.
Vaig veure un trosset del partit perquè també estaven fent la Copa Davis i em vaig enganxar bastant a la Copa Davis, però vaig veure un tros de la primera part. I és el que ha dit el company, no? És a dir, el Barça va sortir a totes i ja en el minut 3 o 4 et trobes aquest regal que un davanter com Lewandowski no perdona, i a més que Unai Simón ara mateix no atura ni els taxis, doncs va ser un partit molt, molt plàcid pel Barça, no? És a dir, el Barça, si hagués pogut marcar 6 o 7, els hagués marcat, perquè entre el gol anul·lat de Ferran, si no m'equivoco, per poc, ocasions de Lamine, del mateix Ferran, del mateix Lewandowski, i un altre nom que és el que diem setmana rere setmana que està sent el millor del Barça aquesta temporada, que és Fermín.
M'encanta.
El partit que fa Fermín és una bogeria. És el millor jugador del Barça. Possiblement no té tanta premsa com poden tenir altres jugadors, però per mi és el... d'aquesta temporada, per mi és el millor jugador. Sí, totalment, jugant al mig del camp, jugant al mig del camp, totalment.
Hòstia, l'Eric, no sé, vam estar al Sal Martínez i jo crec que està agafant el relleu, com a mínim, de jefe de mig camp en darrere.
Sí, sí.
Perquè el Barça el que necessita, no esteu d'acord, és un líder, perquè jo, líder del Barça no ho veig encara, eh?
Ja ho hem comentat altres vegades, sí, sí.
Jo no ho veig.
I és veritat.
No té un Puyol o un Piqué que caràcters diferents que puguin ajudar. És a dir, no té aquest central, perquè clar, és que tens Cubarsí, que té 18 anys, és a dir, el pobre nano hauria d'estar jugant en juvenils, i no li demanis una cosa que encara no pot tenir. El seu central, que pot ser Eric, que és de, que té 23, 20 i poc anys, tampoc ho ha de tenir. Sí que necessita aquest perfil d'Íñigo Martínez, que l'any passat feia aquest paper de pare, no? De pare de molts jugadors i líder, i es troba a faltar, no? Perquè ja han jugadors amb personalitat, Casado és un jugador amb personalitat, però aquest any està jugant en minuts molt residuals, no? Aleshores, crec que a l'11 tipus, crec que el Barça necessita aquest líder que potser no té.
Miqui, tu vas veure algun moment del partit, vas veure l'estrena de l'estadi, sí?
Vaig poder veure una estoneta, sobretot a la primera meitat, i l'estrena del Camp Nou, i la veritat és que, tot i que queden encara, crec que són prop de 2 anys d'obres, jo crec que es comença, el que es pot veure és que serà un camp espectacular. L'ambient, hi havia moltes ganes de la tornada, tenint en compte que era, entre cometes, una prova pilot també, doncs crec que va sortir tot força bé. I més encara, doncs, demostrant que el Barça aquest any a casa, sigui l'Estadi Olímpic, sigui el Johan Cruyff o sigui l'Spotify Camp Nou, difícilment és un equip que a casa, que com a local, serà molt difícil que el puguin batre. I més encara tenint en compte, doncs, una mica com estan els rivals.
Mm. Una pregunta, sobretot per l'Eduard, que estava a l'estadi. El gran canvi que hi ha hagut ha sigut que a la graderia de Gol Nord no hi ha aquesta connexió entre la grada més baixa i l'altra grada, i el Gol Sur ara sí que hi ha aquesta connexió entre la grada més baixa i l'altra grada, no?
Sí, aviam, el Gol Nord és, o sigui, és una graderia completament plana, o sigui, jo inclús vaig fer el comentari, no? Perquè abans hi havia diversos passadissos que baixaven fins a baix, i jo em vaig comptar 5, un de central i 2 de laterals per cada banda. Clar, això el que fa és augmentar molt i molt la capacitat d'aquella graderia. Sí que és cert que en el gol...
Per sortir fliparàs, per sortir la gent que estigui allà fliparà, perquè ficaran unes cues allà importants.
Sí, però els passadissos són més amples i a més van de més a menys, o sigui, a dalt, diguéssim, té una determinada mida, i a baix, com que hi ha menys fileres, doncs és més estret. Jo crec que està molt ben pensat. No, jo l'evacuació la vaig veure molt fàcil. No tant la comunitat de les cadires, te repeteixo.
Se'ls haurien pogut...
Sense esquena torna la gent, eh?
Ostres...
Perdona?
Que dic que sense esquena torna la gent.
Sí, no, ja t'ho dic. Patinet.
Embotits, sí. I una altra cosa, que el partit d'aquesta setmana, el de dissabte, era d'hora, a 4:45 de la tarda. Però
sí, com el dissabte que ve...
Sí, però en aquell estadi, fins que no s'acabin totes les obres i quedi cobert...
No, fa fred
allà.
I això si no plou, perquè no hi ha cap localitat que estigui coberta. I que es mulla fins i tot la llotja.
Mm. Sí. Les cabines de premsa, crec. L'únic estant són les cabines de premsa.
Si no hi ha gotera, sí, perquè això també està per veure. No sé, faig un apunt. El que sí que voldria apuntar és que, com a mínim, hem recuperat un camp de futbol. Si no és el mateix jugar en un camp de futbol sense la pista d'atletisme que jugar a l'Estadi Olímpic. I jo, amb 2 anys i mig, he estat molt bé a l'Estadi Olímpic. Però no és el mateix. No és el mateix. El camp de Barça pot ser una caldera, això sí.
Uh-huh. Doncs ja...
Pot ser una caldera, no dic que ho sigui, perquè el dissabte, que era el dia de l'estrena, va haver-hi moments del partit que semblava que estava amb el Liceu.
Sí, sí, sí.
O sigui,
sí,
allà,
sí.
Allà ningú obria el bec. Uh-huh.
En qualsevol cas, sí que hi havia crits de reclamant, com també s'han sentit al llarg de les dues últimes temporades a l'Estadi Olímpic, de la grada d'animació. Sí. Però vaja, això, quan el Barça ha dit que ja ho té més o menys tot pensat, quan ens digui com serà aquesta grada i quan entrarà en funcionament, doncs potser ho debatrem. Ara, de moment, esperarem, no?
De moment tot són paraules. Sembla ser que van anar ubicats a el que és la zona baixa de la...
Gol Sud?
Del Gol Sud, de Travessera. Sí que està parat amb unes tanques i això, però bueno, no ho sé, s'haurà de veure. S'haurà de veure.
Si repassem una mica, clar, aquesta és la notícia del cap de setmana, l'estrena del Camp Nou, el retorn a casa, tota la festa que allà es va muntar a l'Spotify Camp Nou i el resultat, no?, per una nova etapa a Camp Barça. I hem de dir que la jornada, doncs, pràcticament, va sortir rodona després de veure com ahir, a última hora del vespre, el Madrid no podia passar de l'empat al camp de l'Elx. Què està passant amb el Madrid que de moment no està oferint el que molts esperaven i que ja es comença fins i tot a qüestionar l'entesa entre l'equip o part de l'equip i l'entrenador? Comencen a haver-hi crítiques perquè no s'està veient segurament el que molts esperaven. Què passa?
Jo ahir no vaig veure el partit perquè estava a la Nova Creu Alta, però veient una mica després del clàssic el que ha passat, és a dir, jo crec que el Madrid avorreix a les ovelles, és a dir, és un equip que no juga absolutament res, que només depèn de que Guler faci una gran passada i que Mbappé vagi directament a porteria i marqui gol. Crec que és un equip bastant dèbil defensivament, malgrat tenir el millor porter del món, amb molta diferència, perquè si no és per Courtois el Madrid no estaria en la posició que està, però crec que si ja tenien els mateixos problemes amb un entrenador amb experiència, amb molts títols, amb molta Champions, imagina't amb un entrenador que ha començat la seva carrera com aquell qui diu, no? Aleshores, crec que el Madrid té un problema de vaques sagrades a nivell de jugadors que es creuen per sobre del bé i del mal, no? És a dir, avui ha sortit una notícia d'un periodista de Madrid que deia que Vinicius s'estava plantejant renovar o no, és a dir, es veu que està demanant 30 quilos. Qui pot pagar Vinicius, un equip top a nivell d'Europa, qui el pot pagar 30 quilos a Vinicius després del rendiment que està fent les últimes dues temporades? És a dir, ja no sé què tan baix ara i allà et paguen el que et paguen, però qualsevol club d'Europa ara mateix no pot pagar 30 quilos per Vinicius perquè no se'n va ni de la seva àvia.
Miqui.
Lopetegui 2.0.
Sí, sí, tu també.
Xavi Alonso.
Sí?
Perquè, sí, perquè és un entrenador que sí, que en equips, doncs, potser de...
Més mitjanets, no? Sé, no tant de primera...
Sí, potser sí. Li arriben massa ràpid al Madrid, i al Madrid has d'arribar amb la lliçó apresa i no aprendre. I jo crec que Xavi Alonso ha arribat a aprendre, i diguem que era un nom que es comentava moltíssim per la seva bona actuació en el darrer equip que ha estat, però que li faltava potser demostrar moltes més coses. En equips com el Barça i el Madrid, a part de bon entrenador, de ser un bon gestor de grup, i Xavi Alonso no és un bon gestor de grup. Carlo Ancelotti, potser, doncs, hi ha coses que havia de millorar, que havia de canviar, però com a mínim era un bon gestor, era un entrenador que sabia gestionar molt bé la relació amb els jugadors, sabia una mica el que cada jugador podia donar, i crec que Xavi Alonso, doncs, molts jugadors estan aprofitant, doncs, aquesta situació per... A més, clar, si la premsa ja comença a qüestionar a l'entrenador, els jugadors ho saben i els jugadors agafen més poder.
Clar. Eduard, què n'opines de la situació del Madrid?
Jo del Madrid vaig veure la segona part ahir, perquè realment jo no confiava en absolut que l'ell li pogués treure cap problema al Madrid. Però veure que anaven 0-0, dic, calla, aviam què passa. Home, aviam, el Madrid és un equip completament pla, i per mi falla molt en defensa. O sigui, els centrals aquests d'aquí, el Fuixen i l'Ascensió, jo per mi no són centrals del Madrid. O sigui, els dos gols venen de dues cantades monumentals. El que diuen els companys, no? Amb atac, sí, perquè amb atac t'agafen la pilota i et poden fer un despossit. però és un equip molt, molt descompensat. Ja des que va marxar el Kroos, que el Madrid no té mig del camp. I a més, l'únic jugador que per mi és vàlid al mig del camp, que és el Valverde, després te'l fot de lateral. Aleshores, s'ho han de confiar tot, amb l'Arda Güler, un nano que té 17 o 18 anys, doncs, per mi millor que el Madrid jugui així. Però allà ha d'haver-hi molt mala maró.
Sembla.
I que duri.
Sembla. Doncs queden retallades les diferències a un sol punt. Real Madrid continua encapçalant la classificació de la primera divisió amb 32 punts, 31 pel Barça, seguit del Villarreal, que es manté tercer, seguit de l'Atlètic de Madrid, el Betis i l'Espanyol en sisena posició. Juga aquesta nit, aquest vespre, a partir de les 9 a Cornellà al Prat, davant del Sevilla. Un partit, podríem dir que força igualat, no es troben amb massa diferència a la classificació, i l'Espanyol sí que necessita, no?, després de les dues últimes ensopegades, a veure si redreça una mica el camí. Què us sembla?
Avui cobrà la setena posició, perquè guanyarà el Sevilla, no?
Ah, guanyarà el Sevilla, ja ho tens
clar. Suposo i espero.
Home, això està per veure. Això està per veure. A veure què passa.
Bueno, ja en parlarem una altra vegada. Ahí lo dejo.
Vinga. Raül.
És un partit entretingut, no? Perquè primer el Sevilla la setmana que ve té el derbi amb el Betis, amb el que suposa. L'Espanyol ha de guanyar, no? Pel bé que dius que no porta dos partits sense guanyar, a més està sense Puado, que és el seu capità i dels seus millors jugadors, i ha de tornar a guanyar a casa, no? Però juga un dilluns, que amb el que implica jugar un dilluns a casa, que ahir Manolo González va estar d'11, no sé si heu escoltat la roda de premsa,
sí,
que va criticar,
sí,
els horaris del futbol espanyol, de l'horari d'hivern, que juga un dilluns, de dir, allà 100%, és a dir, tant de bo més entrenadors poguessin ajudar i recolzar el que ha dit Manolo, perquè al final els perjudicats sempre som els mateixos, que som l'aficionat, no? Però bueno, és un gran partit. Si l'Espanyol pot guanyar, empataria punts amb el Betis amb aquesta lluita per la cinquena, sisena posició, no? Que, qui ho diria després del que van patir l'any passat per aconseguir la salvació?
Home, és un altre Espanyol, eh? No té res a veure amb l'Espanyol de la temporada
totalment,
passada,
totalment.
Que jo del poc que vaig veure és que no sabia... veure com podien marcar un gol, perquè els hi costava suor i llàgrimes poder traçar una jugada i arribar a porteria amb certes garanties de poder marcar, i ara és un altre equip.
Home, els hem ajudat, els hem ajudat, compren amb el Joan García, vull dir, si no fan un equip amb això.
Home, el Barça ha fet un bon fitxatge amb el Joan García, però l'Espanyol
els hem fet un favor a l'Espanyol, vull dir, escolta.
A veure, l'Espanyol...
A sobre ja en diminutiu, eh?
Sí, ha sabut renovar-se, i digue-li pel nou accionarat, pel nou responsable, sí, que les coses estan fent una mica diferents. Ja estaríem d'acord, amb el Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en què dilluns a les 9 del vespre no és hora per jugar un partit de
futbol.
Bueno,
jo no us diré a qui hora posaria que juguessin l'Espanyol.
Ens ho podem imaginar.
Vale.
Ens ho podem imaginar.
A les 6 de la matinada. A les 6 del matí.
No, tampoc tant, però de 3 a 4 del matí sí.
Ostres, en after hours.
Sí, per compartir amb la teletienda.
Ai, escolteu, després d'aquest partit que tancarà la jornada, hem també de recordar com li està anant al Girona aquesta temporada, pobres, que els està costant arrencar o com a mínim encadenar un...
La que falla Esprilia al 95 és per dir,
sí,
això no pot fallar.
Sí.
Això no pot fallar. És com la que falla al Terrassa, la que anaves a dir, sí. No?
I encara gràcies, no?, que va empatar i va esgarrapar un punt, però no acaba de sortir, sí, de la zona de descens.
Bueno, i crec que juga contra el Madrid aquest cap de setmana, no?
Sí. Sí.
Si no m'equivoco,
sí,
doncs duel de necessitats, però el Girona sí que ha deixat ja de ser el darrer de la classificació, que això sempre ajuda, però clar, el Girona necessita guanyar sí o sí, a més amb la mala notícia de Porto, que és un jugador, sí, revulsiu a nivell de banqueta, i que l'any passat juntament amb Estuani van salvar pràcticament el Girona, doncs es perd tot el que queda de temporada, no? A veure, jo crec que el Girona està millorant mica en mica, però clar, que no pot ser que un equip que ja pateix de per si rebi els fitxatges a l'últim dia de mercat, del mercat d'estiu, que el porter que fitxen no serà el titular, que s'enfada i que ara vol sortir, que no tens un lateral esquerre suplent, que tens quatre davanters i només Bannat i Estuani valen perquè Abel Ruiz, perquè fiqui un gol a Abel Ruiz, necessites 100 oportunitats, doncs crec que allà falla, no? Però bueno, jo confio en Mitchell i sobretot en un dels fitxatges, amb Unagi, que per mi crec que és un dels millors fitxatges que ha pogut fer el Girona.
Ganes de Champions?
Total.
Sí, totalment. Total.
Sí, no? Ho dic perquè aquesta setmana...
Amb l'Arsenal Bayern.
Tenim uns quants partits.
Hi ha partits bons aquesta setmana, també.
Demà, dimarts, Dortmund, Villarreal i Chelsea, Barça. I dimecres, Atlético de Madrid, Inter i Olympiacos, Real Madrid. Tots aquests quatre partits a les 9 del vespre.
L'Atleti i Inter també compta, perquè l'Inter ve de perdre el derbi de Milán. I l'Atlético Madrid necessita guanyar per intentar seguir lluitant per estar entre els 8 primers. I a més del Chelsea-Barça, que és, juntament amb l'Arsenal-Bayern, el partit de la jornada.
Sí, bueno, el partit de la jornada és l'Arsenal-Bayern. El Chelsea-Barça seria el partidazo de los segundones. I és el Barça.
Sí, però diguem, com és un dimarts i un dimecres, sí. Doncs jo crec que estan ben posicionats perquè puguem veure els dos.
Jo crec que tant Chelsea o Barça, parlant seriosament, no estan a la mateixa taula de l'Arsenal i el Bayern, per mi.
És que l'Arsenal...
Home, primer i segon, estem parlant, de moment.
A no ser que l'Arsenal faci alguna de les seves, aquest any és el seu per guanyar la Premier.
Sí.
Sí?
Però bueno, Chelsea-Barça sí, no? És a dir, el Chelsea crec que ha començat molt bé la temporada, millor que les altres anteriors, però crec que té una baixa molt, molt significativa, que és un dels seus millors jugadors, com és Cole Palmer, no?
Palmer.
A més, el Barça està encara sense Pedri, aleshores no podrem veure el partit, diguem, al 100%, no? Però jo crec que el Barça pot treure alguna cosa positiva, és a dir, sé que va patir molt a Brujas, però potser treure un empat a Stamford Bridge seria una gran notícia, no? Per l'equip culer.
Sí?
No, jo el firmaria ara mateix l'empat. A veure, a mi el que em fa por del Barça és la feblesa defensiva que demostra, no? Sobretot amb aquests partits que són de molta rapidesa, perquè el Chelsea és un equip molt ràpid, com tots els anglesos. Aleshores, tot depèn de com surti el Barça, perquè si comences el partit i amb una pilota llarga et foten un gol els primers 10-15 minuts, ja vas a remoc, no? I el Barça aguanta aquests 15-20 minuts i pot començar a tocar la pilota, potser estaríem veient un altre partit amb més opcions per guanyar-lo. Jo, a priori, un empat el donaria per bo.
Molt. Anem molt ràpidament a parlar de bàsquet, perquè aquest cap de setmana el Barça ha aconseguit la primera victòria amb Xavi Pascual a la banqueta. 8 jornades de la Lliga ACB. Un Barça que es troba 8è a la classificació, 4 victòries, 4 derrotes. Què us sembla aquest canvi al capdavant de l'equip i quines esperances teniu en què el Barça es vagi recuperant en aquesta competició i també a l'Eurolliga?
Estaven fent el llit a Joan Peñarroya, jo crec que no l'havien d'haver renovat l'any passat i s'ha demostrat que no confiaven en l'entrenador i que això moltes vegades passa factura.
Primer el Barça ha d'intentar estar com la penya, perquè ara mateix la penya és el millor equip català.
Dona
gust veure jugar la penya. I el Barça permet un problema a nivell de plantilla, que té jugadors amb un contracte massa elevat que no tenen el nivell pel contracte que tenen. I després que hi ha posicions que estan molt, molt buides, no? Aleshores, competir gairebé cada 2 setmanes, 2 partits d'Eurolliga i un partit d'ACB, no dona. L'objectiu ara mateix ha de fer-se petits objectius, no? És a dir, el primer, estar entre els 8 primers abans del gener per intentar jugar a la Copa del Rei i intentar no despenjar-se de l'Eurolliga, perquè és que estem al mes de novembre, el mes de desembre és una barbaritat, perquè és quan hi ha més partits d'ACB, hi ha molts partits d'Eurolliga, i ara és on veurem quin és el Barça de Xavi Pascual, que ja estem veient petites nocions, no? És a dir, és un equip que defensa molt bé, que encaixa pocs punts i que necessita sobretot a Panter, la Provítola, en la seva màxima versió per poder guanyar els partits.
Barça, bàsquet, què tal, Eduard? Xavi Pascual.
Home, sí? Jo crec que el canvi ha sigut molt positiu, o sigui, estic completament d'acord amb el que deia, no? el Peñarroya, primera, que per mi no era entrenador del Barça, i després que els jugadors, doncs, el veien també d'aquesta manera, doncs, que fins a cert punt es pot dir que li callen al llit. El Pasqual és un tio que té un altre caràcter, o sigui, és un tio que és guanyador. Que tingui els recursos de la plantilla que, dels que disposa, però jo crec que els explotarà al màxim. Ara, el Barça també, doncs, parlant de comparativa amb el futbol, doncs també està molt lluny dels equips de bàsquet punters tant a la Lliga Espanyola com a la Lliga Europea.
Mm. Acabem amb un apunt de tennis, ja aprofitant que el Raül es va dedicar també a veure la Copa Davis entre Espanya i Itàlia, que sembla que no va tenir color perquè els titulars Sinner i Alcaraz doncs no van comparèixer, un perquè ja amb dues ensaladeres que té i en té prou, i l'Alcaraz perquè estava lesionat, doncs va permetre que Itàlia s'endugués la quarta victòria, la tercera consecutiva en aquesta competició. Sí. Què et va semblar?
Primer, que a mi em va agradar molt, és a dir, primer la sorpresa de passar davant de República Txeca ja el dijous. Vaig veure el partit del dissabte, vaig gaudir molt de tenis, ahir van ser grans partits de tenis, i diumenge, abans del partit del Sabadell, estava allà mirant a veure si Munar l'hagués guanyat el partit, però no va ser així, però malgrat tot això, crec que, com es deia a les xarxes socials, era l'ensaladera del pueblo, no? Amb tenistes que no estan ni en el top 20, ni en el top 30, ni en el top 40 de l'ATP, i malgrat això van gaudir molt, no? A veure si Alcaraz està bé per l'any que ve i poder portar l'ensaladera una altra vegada cap aquí.
Doncs deixem ja la tertúlia esportiva, esperant que tingueu molt bona setmana i us emplaço a dilluns que ve. Que vagi molt bé la tarda.
Molt bé.
Espero que el Sabadell sigui invicte.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.